els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Avui volem parlar de quinoa, d'alvocat, de cale, d'algues, d'oli d'oliva verge extra, de baies de goji... Què tenen en comú tots aquests aliments? Que són considerats superaliments. Són els anomenats superaliments que prometen ser una font inesgotable de nutrients i també d'antioxidants. Amb el terme superaliments s'anomenen aquells ingredients que ofereixen uns beneficis excepcionals per l'ésser humà en teoria superiors al de la resta de productes que puguem consumir, però la seva fama està justificada o no és més que una tendència passatgera? No podem obviar que són aliments amb grans poders nutricionals, però potser no s'han de considerar de manera diferent a la resta. Per parlar-ne de tot plegat ja ens acompanya Blanca Salinas Roca, ella és professora del Departament de Nutrició i Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Blanca, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, encantada.
Estava rient perquè van triar la banda
sonora millor, eh?
Perfecta.
Gràcies.
Per parlar de superaliments. Blanca, quina diferència hi ha entre un superaliment i un aliment saludable normal?
Quina diferència hi ha entre una persona i el Superman? Doncs amb això ja ho tindríem pràcticament tot respost, no? Aviam, els aliments són totes aquelles substàncies que ens poden generar un bé en l'organisme. Llavors, quan aquest bé està doncs, potenciat especialment en un nutrient en concret, doncs se li ha designat aquesta paraula doncs, tan atractiva com superaliment. Vol dir que realment ens podríem alimentar únicament a base d'aquests aliments amb propietats explosives d'un únic nutrient? Doncs no. La resposta en aquest cas és bastant dicotòmica i hauria de ser bastant clara cap al no. Per què cap al no? Doncs perquè no estaríem seguint el que és l'alimentació saludable. Val. Per tant, amb això ja està. Ja en he fet l'espoiler, ja puc sortir. Ja
no,
s'ha acabat.
Però està molt bé perquè és en contra del que puguem pensar molts, no? Perquè, mira, jo sóc d'aquests i jo m'hi poso el cap davant de tot, sempre ho dic... Quan m'equivoco, i segurament m'he equivocat en moltes coses, també en la forma d'alimentar-me, quan jo penso en menjar sa, no? Jo m'he arribat a fer una torradeta per esmorzar amb el bocat. Dinarem quinoa i soparem cale.
Fantàstic, ja està. Ets el target. Ideal. No, la veritat
això està
és
mal
que...
fet?
No, està mal fet? No. Un dia? No. Hauria de ser el patró alimentari? Tampoc. Bàsicament perquè nosaltres ara el que hem de pensar és en que l'alimentació ha de ser saludable per l'individu, però també ha de tenir un component de sostenibilitat que hem de començar a posar sobre la taula. I en aquest sentit, doncs, algun d'aquests aliments que has anomenat no es produeixen en territori pròxim al Mediterrani, tenen uns requeriments hídrics excepcionals, altíssims, i per tant no hauria de ser el nostre patró habitual.
Per tant, a l'hora de consumir, a l'hora d'alimentar-nos, hem de pensar no només en com ens alimentem, sinó en com es produeix allò de lo que m'alimento jo?
Doncs sí, això podria ser una altra secció perfectament, poder parlar de l'ètica de l'alimentació. No? Alimentar-nos no és un tret individual, sinó té més de comunitari que d'individual, perquè té una afectació sobre el sistema alimentari, per tant, sobre des del productor, la producció... la distribució i després l'individu, i com s'alimenta l'individu té una repercussió directa sobre el que és la salut pública. I la salut pública en el nostre estat, si més no, doncs ens en fem tots càrrec. Llavors, sí, l'ètica de l'alimentació hauria d'anar més enllà del que simplement és un acte individual de menjar. Llavors, què passa amb aquests aliments? Aquests aliments tenen una atracció i una necessitat d'existir important. Per què? Doncs perquè hi ha nutrients, i nutrients que tenen una capacitat funcional sobre el nostre organisme, que podria ser, per exemple, l'antiinflamatòria o podria ser l'antioxidant, que són funcions que a nivell celular ens són molt necessàries, doncs aquests nutrients estan presents en alguns aliments en concret. I aquests aliments, doncs, han d'estar també en el nostre patró alimentari. Alguns d'ells els has anomenat, com podrien ser, doncs, la quinoa, però te n'has deixat uns quants, les baies de goji, les llavors de lli, la cúrcuma també. Hi ha tot un seguit d'espècies, doncs, que també tenen tot un potencial antiinflamatori important. Llavors, què succeeix en aquests aliments? Aquests aliments tenen en molt poca quantitat una densitat, per tant una concentració molt elevada d'algun d'aquests nutrients, que acostumen a ser vitamines i minerals. Aquests nutrients, tant vitamines com minerals, són nutrients que nosaltres ingerim habitualment en poca quantitat. Per tant, quan ho trobem en un aliment amb molta concentració, amb molta densitat, que és el que dèiem, doncs ens crida l'atenció i ens són necessaris. Perquè d'aquesta manera, doncs, amb un aliment que puguem prendre en 100 grams, doncs n'aconseguim més quantitat del que habitualment doncs podríem ingerir.
A l'hora de buscar el benefici, però, Blanca, és possible que aconseguim l'efecte contrari? És a dir, clar, jo quan era petit se'n deia molt, i no sé fins en quin punt és cert, això m'ho sabràs dir tu, clar, si menges molt d'una cosa, el teu com si prens moltes aspirines, al final no et faran efecte. Això ens ho han dit a tots de petits, no? Amb els superaliments passa el mateix, per exemple?
No, amb els superaliments el que succeeix és que tenen una capacitat de metabolitzar-se relativament alta, per tant no succeiria això, però sí que succeeix que en dosis molt elevades, per tant no al llarg del temps, sinó en un moment, en dosis molt elevades poden inclús arribar a fer l'efecte contrari. I això, mira, l'altre dia era un tema de sobretaula, és un perill això de l'alimentació, no sé si ho sabeu, però és recurrent.
No, clar, depenent de què mengem.
I és recurrent en totes les sobretaules, i sempre ho dic, jo no treballo ara, no? Deixeu-me lliure. Però, doncs, succeeix això, que de vegades alguns d'aquests aliments que tenen un efecte, per exemple, antioxidant, en dosis molt elevades poden realitzar l'efecte advers. Per tant, que siguin prooxidants. Què significa això de l'antioxidant, que de vegades pot costar d'entendre amb algun dels nostres oients? Doncs l'efecte antioxidant significa que en el nostre organisme hi ha unes cèl·lules, aquestes cèl·lules doncs, van patint processos d'envelliment i hi ha certes substàncies que poden fer que s'enrededeixi aquest envelliment, per dir-ho molt senzill. Quan nosaltres ingerim molt d'aquests nutrients, el que succeeix és l'efecte contrari, que ens diuen, bueno, doncs, farem de prooxidadors, per tant, actuen envers la cèl·lula, amb la qual cosa això no ens interessa. Per tant, és molt important la dosi. La dosi és la clau, i això ja ho deien en els grecs, no? Que la dosi fa el verí. Doncs en aquest cas és claríssim, la dosi evidentment fa el verí.
Per tant, quant de màrqueting hi ha sota el concepte superaliment?
Ai, que bé el màrqueting, eh? I ara que hem tingut McDonald's també a Barcelona, encara més. Doncs, aviam, el màrqueting té un efecte reclam important, però tampoc no s'inventen res. És a dir, hi ha, jo crec que més aviat, la capacitat de divulgació i d'atracció del consumidor, i el que és necessari aquí és fomentar la capacitat del consumidor a decidir. Per tant, igual que abans parlàvem doncs, de l'ètica de l'alimentació, potser també cal començar a introduir tot el que és el criteri en l'alimentació, no? L'educar en quines eleccions hem de fer, si hem de fer doncs, per esmorzar una torrada amb el bocat, per dinar la quinoa i per a sopar la col kale. Potser això ens és molt atractiu perquè ens ho fan atractiu, però potser hem de pensar si l'opció de pa amb tomata pel matí, un arròs amb verdures a migdia i potser unes mongetes amb verdes, amb patata per sopar, doncs també podrien ser atractives. I aquí cal abogar també a que els consumidors cada vegada siguem doncs més crítics, això està clar, però també ens n'anem més a les arrels, potser. I anar més a les arrels vol dir que l'alimentació de vegades doncs pot ser un bullit amb patata, verdura bullida amb patata, i no passa res si no li fiquem floritures, uh-huh. no? Perquè això també és nutritiu. I ens oblidem d'aquests superaliments i potser hem de pensar una mica més en l'arrel de l'alimentació, no?
Val. Arribats a aquest punt, Blanca, t'ho vull preguntar per entendre-ho, encara que soni a patacada una miqueta, però no, per entendre-ho. Ara ens deies que podem vigilar i podem canviar una cosa per una altra, etcètera, etcètera. Però és veritat que des del món nutricional o la gent que hi enteneu d'aliments o tots els estudis que es fan, un dia és bona la sal, l'altre dia no és tan bona i no s'ha menjat tanta. Un dia és bona la mongeta amb patata. L'altre dia mengeu patata, però la nit no, perquè pesa i compta quan la mengeu i quan no. Un dia són bons els superaliments, l'altre dia no. I clar, al final...
Què hem de fer? Socorro. Socors. Doncs és molt bona pregunta, és molt bona reflexió, de fet. I és una reflexió que jo també faig, i de vegades també la fem amb els alumnes, i a Blancarna especialment, doncs perquè intentem treballar aquest esperit i aquesta mentalitat crítica, no? que hem de tenir, i més si ens dediquem en aquest camp. No? En el camp de la salut hem de partir de la base que 2 + 2 sí que fan 4, per tant hi ha un raonament lògic al darrere, però hi ha encara molt a conèixer, hi ha encara molt a aprendre. Mm-hmm. Aprendre sobre el cos humà i aprendre sobre els aliments. I si ens fixem, inclús de vegades surten nous aliments, que ens sembla que ara es comercialitzen i potser no els coneixem. Per exemple, l'espirulina. Mm-hmm. Si ara et dic espirulina, pues, tu que jo et veig avesat al tema, segur que em sabràs dir què és, no? Però és una microalga i ara potser la començarem a veure als lineals i la gent doncs, dirà, bueno, i ara què em porten? Doncs què és el que està passant? Que estem en una evolució i en un moment de creixement molt important en els darrers 10 o 15 anys, eh? No és això recent. Es porta una evolució molt important i, per tant, en aquest àmbit el que hem d'intentar és no perdre la confiança dels usuaris, no perdre la confiança de la població en que el que s'està fent és treballar i seguir fent estudis per millorar l'alimentació de la població. I després hi ha un altre aspecte, un que ens seguim coneixent, que seguim investigant i que per tant s'està en creixement. I l'altre és un factor clau, que és la interindividualitat. Què significa això? Doncs significa que la peculiaritat humana, sí que el cos humà té unes característiques molt generals, doncs que podríem, a nivell orgànic, no, de quins sistemes hi ha, sistema digestiu, etc, però hi ha un factor interindividual que, per tant, vol dir que cada persona pot tenir unes característiques singulars que fa que les generalitzacions siguin el verí.
Això és un clàssic, eh?
Això és un clàssic, però és curiós, perquè...
I caiem tots.
És un clàssic, era un clàssic i seguirà sent un clàssic. O sigui, és com els texans. Els texans sempre es portaran. Doncs aquest lema també seguirà portant. Mm. És així.
Per tant, com tenim una alimentació saludable i equilibrada, tenint en compte el mite dels mm-hmm. superaliments?
Doncs afegint-los d'una manera variada, per tant, i no radical. Això, aquest concepte també és important. Per tant, incorporem la cúrcuma de vegades potser en un cuscús, incorporem de vegades doncs, les baies de goji doncs, amb un iogurt o amb un altre producte làctic, amb el kèfir. És a dir, hem de saber jugar d'alguna manera, i experimentar amb els aliments, però que no siguin únicament la línia on nosaltres anem, perquè ens farà allunyar del que és realment una alimentació saludable.
Tot és bo en moderació?
Podria ser tot bo en moderació. Podríem tenir algunes excepcions, com les begudes alcohòliques, begudes uh-huh. estimulants. Aquest aspecte no les inclouria dintre de la moderació. Uh-huh.
Blanca, què és el real fooding?
Ai, això és un concepte interessantíssim, també. És que és molt divertit, perquè és que no estem deixant de treure conceptes. És apassionant. Doncs fixem-nos, és relativament diferent al que és el superaliments. Si els nostres oients segur que han sentit a parlar dels ultraprocessats. Doncs el real fooding el que apela és a intentar consumir aliments que no estiguin processats. Aquí hem d'anar també una mica alerta. Què passa amb els aliments ultraprocessats i com els identifiquem? Els podem identificar molt fàcilment quan veiem aliments que evidentment estan envasats, tot i que sigui un envàs xachipiruli supersostenible. Perdoneu el concepte.
No, però per entendre'ns, una safateta d'aquelles de llom, al súper, és un processat.
No, és un processat, però no és un ultraprocessat. Val. Un ultraprocessat significa que se li ha afegit a l'aliment, a part de fer-li un processat per mantenir la seva vida útil, se li ha afegit normalment grans quantitats de sal i grans quantitats de sucre. Això conforma una composició de l'aliment que és un risc per la salut en consumit en dosis elevades. Per què? Doncs perquè afavoreix les malalties cròniques no transmissibles, que són la hipertensió, la diabetis, l'obesitat, aquestes malalties que últimament estem sentint tant i que estan directament relacionades amb el patró alimentari. Llavors, els ultraprocessats, per tant, els identificarem per què? Han canviat el seu procés de vida útil, però, per tant, els conserven durant més temps, però a més hi ha una quantitat de sal i de sucre elevada. Clar, el real fooding què fa? Dir, ei, intentem consumir aliments que no estiguin processats. Per tant, com que li hem afegit aquest anglicisme, té una atracció especial, no? Aquí podríem dir que això també podria ser màrqueting, però al cap i a la fi el que estem intentant és doncs, consumir aliments que estiguin menys processats. Però alerta, processat és necessari en alguns dels aliments. Per exemple, la llet.
Sí, això t'ho va preguntar, és pitjor un ultraprocessat que un processat?
És diferent. Normalment, sí, és pitjor. Però què és perquè el processat el que permet és conservar el producte durant més temps. Val? I això podríem pensar, per exemple, amb la llet. Val. Nosaltres podem anar a un lineal i comprar, per tant, en un supermercat o en un dispensari, i comprar llet fresca, que està pasteuritzada únicament, que ja és un processat, però llet fresca, que està en refrigeració. D'altra banda, podem comprar la UHT, que està esterilitzada. Què és el que succeeix? Que els processos, normalment els que s'apliquen són processos tèrmics, els processos tèrmics són necessaris per reduir la càrrega microbiana de l'aliment i, per tant, que no ens provoqui toxinfeccions alimentàries. Amb la qual cosa, els processats són importants en el nostre dia a dia? Sí. Sí, i més amb l'estil de vida que portem actualment. És a dir, seria ingenu pensar que podem portar una vida sense processats. Hauríem de començar a canviar moltes estructures com per pensar en una vida 100% sense processats.
Per acabar, Blanca, i una mica com a resum de tot plegat, tendim a pensar que superaliment és superbo. I ultraprocessat el tenim com allà apartat.
Sí.
Això és el demoni, una mica?
Sí. De fet, ara hi ha alguns estudis que ja estan, han tret alguns anàlisis en la població, i sí, el que succeeix és això. I jo crec que després d'aquesta estona, els nostres oients segur que ho tindran molt clar, que no sempre implica saludable.
Blanca Salina Roca, professora del Departament de Nutrició i Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Moltíssimes gràcies per venir a la caravana. Torna quan vulguis.
Gràcies, un plaer.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.